En el context de la segona onada de la Covid-19 al Baix Empordà, en les últimes setmanes hem parat molta atenció al centre Palamós-Gent Gran, escenari d'un brot considerable de la infecció que ha afectat usuaris d'aquest sociosanitari i també el col·lectiu de professionals que hi treballen. Avui, al Tal com som de Ràdio Palamós, en volem parlar amb la doctora Núria Comas. Ella és la directora d'Atenció a la Dependència de Serveis de Salut Integrats al Baix Empordà. Núria Comas, bon dia.
Hola, bon dia.
Ella ens atén avui a través del format de videoconferència. Per cert, que l'enregistrament del vídeo d'aquesta entrevista després el podeu trobar a les nostres xarxes socials, a les xarxes socials de Ràdio Palamós, a Facebook i Instagram. Doctora, han passat més de dues setmanes des de la detecció del brot a Palamós-Gent Gran. L'última actualització de xifres la vam tenir ara fa aproximadament una setmana i parlava de 49 pacients i 24 professionals amb resultat positiu de Covid-19. Com ha evolucionat això a dia d'avui? Quines dades tenim?
Mira, a dada d'avui sembla que hem estabilitzat el nombre de pacients i residents infectats. Durant aquesta darrera setmana no hem tingut casos nous, només un d'un resident que ja estava en vigilància per contacte estret amb un cas positiu. I, per tant, de casos nous, actualment tenim 40 persones ingressades amb la unitat d'aïllament de sociosanitari i 3 persones a residència. Llavors, en total, 43 persones de pacients, entre pacients i residents. Com sabeu, com que el Palamós-Gent Gran és àmbit de sociosanitari i residència, ens permet poder adequar i sectoritzar les zones i, per tant, moltes persones de residència que potser en altres llocs s'han de derivar a l'hospital, a nosaltres ens els podem quedar en el mateix centre.
Com tenim l'apartat dels professionals?
Pel que fa als professionals, portem ja cribatges, 3 cribatges fets, i aquest darrer el vam fer el dia 9 i 10, i encara va gotejant molts de casos de professionals positius. En aquesta darrera setmana, entre el 9 i el 10, ens n'han sortit 14 nous professionals positius.
Té alguna explicació, això?
Ens costa veure l'explicació. Estem reforçant molt els consells que puguem tenir, que els hi puguem donar. Bàsicament, comparat amb la primera onada, doncs hi ha canvis, estem tots molt més sensibilitzats, tenim molta més formació i desconeixem el per què els professionals es poden infectar. Si és cert que a la població i a la comunitat encara l'índex de rebrot és alt en el poble i als pobles del voltant, i per tant pot ser que tothom es pugui contagiar doncs, sense seguir les mesures establertes, però sí és cert que el nombre de professionals el tenim alt.
Ara mateix, doncs, això fa que no puguem donar el brot encara per controlat?
Encara no, perquè han de passar doncs, uns 10 dies, 15, hem de tornar a repetir PCRs. La gent doncs, que realment tenen símptomes doncs, van seguint la seva evolució a nivell de salut, o bé els que només han sigut contacte, els hem d'anar repetint els controls fins a poder dir que els hi podem donar l'alta definitiva. Si és cert que els símptomes no són molt greus, això també ho veiem molt comparat amb la primera onada, amb les persones grans. L'únic que realment, com que tots tenen patologia afegida, el tenir una infecció per Covid empitjora molt, molt més el seu estat de salut. Però ara mateix realment no tenim tanta gravetat com podíem veure a la primera onada. Mm-hmm. I ja, també alguns han pogut donar altes, tant a domicili com a canviar-los de planta i poder anar a una unitat ja que anomenem verda.
Han registrat alguna defunció en aquest episodi?
Sí, hi han defuncions. Hem tingut 6 casos de defunció i realment eren persones ja amb un estat de salut molt feble que la infecció doncs, no l'han pogut superar.
Tenim nous cribatges a la vista, doncs?
Sí, a nivell de residents i pacients, ara per tancar el brot tenim previstos fer cribatges el dia 17 d'aquesta setmana, i a nivell de professionals, doncs, com que el van fer el 9 i el 10 de la setmana passada, està previst doncs, que d'aquí 15 dies tornem a fer-ne. Evidentment, també estem reforçant molt que tot professional que pugui tenir símptomes relacionats a la Covid, evidentment avisi, vagi al seu metge de capçalera i a partir d'aquí ja queda doncs, en aïllament,
Doctora,
independentment del
digues.
cribatge.
Doctora, deia que el sociosanitari té diferents àrees. El brot s'ha centrat especialment en alguna d'elles?
Va començar precisament en una zona de la tercera planta, on hi tenim ja la convalescència. A la tercera planta en tenim dues unitats, una que ja és aïllament pròpiament dit, allà on ja hi teníem aïllament, perquè molts de pacients que estan a l'hospital venen a passar la convalescència post-Covid en el propi Palamós-Gent Gran, i és una unitat tancada de 20 llits, però hi havia una altra ala en aquesta tercera planta on hi ha 23 llits i és allà on va començar el brot. Llavors, aquest brot es va estendre entre la primera planta que anomenem de llarga estada, que també és una planta de sociosanitari, i es va estendre a les unitats de residència. I és a partir d'aquí, a partir del 27 de novembre, que estem seguint tots aquests casos.
Doctores, precisament en aquesta planta, la tercera planta, on tenen ara tots els ingressos Covid?
Ara mateix ho tenim en aquesta mateixa planta, que és allà on us he anomenat que tenim els 40 pacients ingressats. L'únic que també vam habilitar una segona planta de residència, allà on només en queden 3 ara, que eren persones que van ser positives però sense símptomes, asimptomàtiques. Què és aquest? Això també ens trobem amb aquesta realitat, eh? Són persones asimptomàtiques, no presenten ni febre ni cap símptoma de respiratori i això, si no vas fent cribatges, evidentment no els pots cribar.
Doctora, expliqui'ns una mica a nivell logístic com han reorganitzat la feina, l'adopció o el reforçament de protocols, etcètera, com s'ho han manegat.
Això ha suposat realment una revisió de tots els protocols de les autoritats sanitàries. Precisament la setmana passada vam tenir una visita de salut pública perquè estem en contacte permanent amb epidemiologia i tots els protocols i el pla de contingència el tenim validat. L'únic que a dintre ha suposat un canvi de rols de molts de professionals. Ara les persones, els tenim totes a la seva habitació, no poden sortir i això ha provocat, evidentment, doncs, un impacte important doncs, amb els pacients residents i amb les famílies, perquè bé, això ha provocat que no puguin venir a visitar el centre. Llavors, totes les activitats, tant de consultes que teníem com les activitats internes, lúdiques, o rehabilitació, tot això ha quedat aturat. I això té un impacte molt important tant en els professionals com en els residents. Esperem resoldre-ho en una setmana, 10 dies, que tot se pugui restituir.
Quines són les conseqüències que aquestes mesures addicionals tenen en el dia a dia dels residents? M'imagino, sobretot a nivell emocional, no?
Exactament, és que és això, que de tenir un centre doncs, actiu, no? Amb moltes activitats, doncs, el que et deia, de rehabilitació, de teràpia ocupacional, de psicoestimulació, que ja ho fèiem, doncs, evidentment, adequat en el pla de contingència, amb uns grups molt petits de convivència, però havíem aconseguit, doncs, en les unitats, tant de convalescència per la rehabilitació com de llarga estada, trastorns cognitius, activar una mica aquestes activitats que donen vida, no? Això que diem, la gent doncs, ja ha patit un confinament molt llarg i ara havíem restituït una mica aquestes activitats que ara, degut al brot que hem patit, han quedat una mica aturades. Pel que fa amb la relació a les famílies, potenciem molt la informació diària, tant de l'estat de salut com bé doncs, per videoconferència, intentem doncs, que cada família pugui doncs, tenir comunicació amb el seu familiar de manera molt directa.
Recordo, doctora Comas, precisament en aquest sentit que el mes de juny passat l'entrevistàvem passant una miqueta revista el que havia estat la primera onada d'aquesta epidèmia del coronavirus. Deia vostè aleshores que una de les lliçons d'aquella primera onada era precisament això, millorar la gestió de la informació amb els familiars dels usuaris. Això ho han tingut molt en compte ara.
En aquest sentit, hem intentat doncs, que cada família sapigués, doncs, evidentment, si li havien fet una prova de PCR en el seu familiar, tant si era negativa com positiva, informar-se. Teníem aquesta cura de la doctora, com a mínim, informar gairebé diàriament de l'estat de salut. Òbviament, segurament haurem tingut algun error, és això. A vegades les famílies, des de fora hi ha un patiment afegit, no? El fet de no, el que et dèiem, no? De no poder visitar, de no poder veure, de manera real en el seu familiar. Moltes persones, doncs, tenen un deteriorament cognitiu, una dependència molt alta, i hi ha un patiment afegit a les famílies. Amb això ja hem intentat tenir cura. I, evidentment, tot l'equip de professionals, l'educadora social, les treballadores socials que tenim, han anat molt en contacte fent les videoconferències.
El brot de Covid-19 a Palamós Gent Gran, protagonista avui al Tal com som de Ràdio Palamós. N'estem parlant amb la doctora Núria Comas, ella és la directora d'Atenció a la Dependència de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. De seguida, després d'aquesta petita pausa, continuem parlant amb ella. Doncs bé, seguim al Tal com som de Ràdio Palamós. Avui, com us dèiem, l'estem compartint amb la directora d'Atenció a la Dependència de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, amb la doctora Núria Comas. Recordeu que l'arxiu de vídeo, el document de vídeo d'aquesta entrevista que estem fent a través del sistema de videoconferència, el podreu trobar un cop l'haguem emès a partir d'aquest mateix migdia, doncs, a les nostres xarxes socials. Ja sabeu, tant al Facebook com a l'Instagram de Ràdio Palamós. Doctora Comas, ens trobem ara doncs, en aquesta situació d'aquest brot a Palamós Gent Gran. En aquest cas, la primera onada va venir marcada per un episodi també molt greu, perquè en aquell cas va provocar una mortalitat molt notable, que va ser el de Palafrugell Gent Gran. En aquesta segona onada, a Palafrugell, com estan?
Estan estables. A Palafrugell han tingut un petit brot també fa unes 3 setmanes, que també es va poder corregir molt ràpidament, perquè, evidentment, ara teníem el centre, ja hi havia llits lliures, cosa que la primera onada no. El fet de tenir llits lliures et permet sectoritzar molt bé i, de seguida, els casos positius, aïllar-se i poder fer l'estudi de contactes, i això facilita molt el poder gestionar el brot amb més rapidesa, cosa que la primera onada no va succeir perquè el centre de 150 llits estava a plena capacitat. I això estem parlant del 19 de març.
En aquell moment, vostès van decidir també traslladar una part de pacients sense simptomatologia a equipaments hotelers. Això, en aquesta segona onada, s'ho han plantejat en algun moment?
Ara per ara, no ens ha calgut fer-ho. Això no vol dir que hàgim de gestionar-ho ràpidament com en aquell moment, però ara el Departament de Salut i el Departament d'Afers Socials, a cada residència ja ha donat que tinguis de tenir uns llits lliures per poder fer aquesta sectorització, perquè no estiguis a plena ocupació i, per tant, que aquests llits lliures et donin una mica de marge per poder fer l'aïllament ràpid d'una persona positiva. Per tant, d'entrada, a no ser que es magnifiqués molt el brot, no ens ha calgut fer-ho. A Palafrugell, que han tingut un brot fa 15 dies, s'ha pogut gestionar la mar de bé perquè els hi pertoquen 12 llits lliures i permanentment lliures. Per tant, això ja dona una mica d'oxigen. I pel que fa a Palamós Gent Gran, també en tenim uns quants assignats, i això també, en una situació normal, també et permet poder gestionar fàcilment.
Després de la primera onada, doctora Camós, vostè també va donar molta importància al fet d'establir una xarxa de col·laboració entre el que és Hospital de Palamós Atenció Primària i el conjunt de les residències de gent gran de la comarca del Baix Empordà. Parlàvem ara dels equipaments públics, que són Palamós Gent Gran i Palafrugell Gent Gran. Pel que fa a la resta de residències de la tercera edat de la nostra demarcació, de la nostra comarca, concretament, com està la situació?
Ara mateix, des de que el Departament de Salut va agafar les rendes de les residències, els protagonistes són els equips d'atenció primària. Llavors, ells se'n fan càrrec del cribratge necessari, que també els fan cada 15 dies de tots els residents de les residències que tenim al voltant. Llavors, cada residència, evidentment, amb les seves direccions, el seu responsable d'infermeria ha de gestionar la seva pròpia residència, perquè, tal com deia, també els hauran assignat llits lliures. Però el pes de salut, del seguiment d'aquests casos i dels casos positius i sospitosos, cau en mans dels equips d'atenció primària. de cada territori. Llavors, cada àrea bàsica del Baix Empordà que tingui residències al seu entorn se'n fan responsables del seguiment dels casos que puguin haver-hi.
Ara mateix, a nivell de residències privades, aquí al Baix Empordà, hi ha algun cas que els preocupi?
Ara mateix, aquí a Calonge, tenim una residència que hi ha casos positius a la residència Calonge. Llavors, s'estan gestionant amb l'ajuda de l'equip d'atenció primària de Palamós. Van fent tot el seguiment d'aquests casos, també.
Doctora, estem en una situació, pel que fa a l'evolució de la pandèmia, d'una situació, un equilibri una miqueta precari, amb la preocupació del que ve a partir d'ara, que són les festes de Nadal. Davant dels diferents escenaris, de les diferents possibilitats que s'han plantejat pel que fa al que és la interacció social entre residents, les seves famílies, considera prudent que hi hagi gent internada en residències que puguin sortir aquests dies per passar el Nadal amb la família?
Bé, amb això estem en espera, perquè realment les dues últimes setmanes hi ha hagut molt de debat en aquest sentit, no? Evidentment, l'equilibri, trobar l'equilibri real entre la necessitat, no?, de poder passar el Nadal amb la família, una persona que viu en una residència, i la seguretat, és un equilibri molt fràgil en aquest sentit. Però també hem de ser conscients de que, doncs, una residència no és que sigui un búnquer i una seguretat completa, o estem veient, no?, de que les persones residents, doncs, també es poden infectar en una residència. Sí, és cert que ara el Departament de Salut i el Departament d'Afers Socials i Família estan donant una mica de normes, no?, de que es puguin seguir, evidentment, amb responsabilitat també molt de les famílies que puguin acollir la persona gran a casa seva. S'està parlant molt de que la darrera setmana, no?, l'última setmana abans de Nadal, doncs, aquesta família faci com una declaració responsable conforme no ha tingut contactes de risc per poder admetre aquesta persona. S'està dient que no només siguin sortides d'un dia, sinó que com a mínim sigui de 3 dies, de poder fer una prova d'antígens abans de la sortida, i el que s'està debatent més és que encara no se sap, és dir, a la tornada d'aquests dies que hagin pogut passar amb la família, quin aïllament, de quants dies serà l'aïllament que hagi de patir aquesta persona una altra vegada a l'ingressar. Llavors, esperem que això se resolgui aquesta darrera setmana, perquè el Nadal ja el tenim la setmana que vinent. Però realment no està molt clar que es pugui fer amb garanties. També t'he dit l'altra banda, que tampoc és que podem assegurar que una persona gran en una residència estigui a màxima seguretat. I la part emocional, que, no?, aquest equilibri que diem, no?, moltes famílies ho volen, i d'alguna manera, evidentment, potser si és negatiu, està en un estat de salut, doncs, òptim, poder s'haurà de facilitar i haurà d'haver molt de consens entre les famílies i l'equip assistencial i la direcció del centre. La voluntat és poder personalitzar molt tots els casos, però també sense córrer riscos innecessaris.
Doctora, ara estem molt focalitzats en el que pugui passar amb el Nadal. Veurem, doncs, quina és l'evolució que tingui la pandèmia després d'aquest episodi, en què, lògicament, la interacció social, doncs, serà molt important. Però, de cares al començament del mes de gener, des del Ministeri de Sanitat se'ns anuncia ja l'arribada, doncs, de les primeres remeses de vacunes i l'inici, doncs, de les primeres tongades de vacunacions, en les que tot sembla indicar que el personal de residències i els mateixos residents serien, doncs, alguns de les dianes prioritàries, no? Saben alguna cosa ara mateix sobre això?
Ara mateix no sabem gaire més del que es pugui dir en els mitjans de comunicació. Realment hi ha la incertesa aquesta, s'està parlant de que aviat arribaran i que, evidentment, els col·lectius principals i primers a rebre la vacuna serien les persones més vulnerables, totes les persones ingressades a residències i els professionals sanitaris, tant els que de residències com hospitalaris o d'atenció primària. Però realment, informació certa, no en sabem més que la puguem saber vosaltres.
La doctora Núria Comas és la responsable, en aquest cas la directora d'atenció a la dependència de serveis de salut integrats del Baix Empordà. Avui ens ha acompanyat el Tal com som de Ràdio Palamós parlant de tot el que hi ha hagut al voltant i que hi ha, de fet, al voltant d'aquest brot de Covid-19 al Palamós Gent Gran. Doctora Comas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Gràcies, Jordi. Gràcies.